El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart de 10 del matí comença aquí la tertúlia del Gall del Monestir a la Ràdio Municipal de Sant Cugat. De moment en companyia de l'Ador Gené, molt bon dia.
Bon dia.
Del Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Lourdes Dalmau, molt bon dia.
Bon dia.
Falta el Barret Picornell, aviam si s'incorpora.
Jo tinc la impressió que no podrà, eh?
Sí, a mi em va dir que si segur que no podria.
Sí, m'ho va posar perquè em sembla que estava fent salts aquesta nit i matinada.
Per Gràcia?
Sí. No. No, una cosa molt, molt més divertida, que és la Patum de Berga.
La Patum de Berga, sí. Doncs, doncs ja ha acabat, ja pot venir si vol, no? Es diria que ja el Corpus ja l'hauríem d'anar finiquitant. En tot cas, coses que han passat aquest cap de setmana, a part de la Patum i de Gràcia, que ja en parlarem si ens dona temps, la Nit de l'Art, finalment doncs, es va celebrar en aquell dia, ja ho vam anunciar, que es va arribar a un acord. No sé si amb la competència del partit, que encara que fos el Real Madrid i l'Atlético, doncs, la final de la Champions, ja em refereixo, i la pluja, no sé si es va afectar una mica, com va anar, una mica així en resum de valoració.
Jo crec que va ser un èxit.
Sí?
Sí, jo crec que va ser un èxit perquè, com tu dius molt bé, el partit em preocupava bastant perquè era un partit que es vol desconnexió, però escolta, hi ha coses que no podem desconnectar, que és el futbol. O sigui, que em preocupava bastant. La veritat és que molts clients aficionats a l'art van passar abans del partit, o sigui, cosa que, bueno, els honora. Dius, bueno, el que ens va perjudicar seriosament va ser la pluja.
O sigui, la pluja. A més, inesperada, jo crec que no estava...
No, perquè no. Jo estava pendent del temps i deien que no, que passaria la nit bé, que en tot cas seria el diumenge al dematí que plouria, no? Això ens va afectar moltíssim perquè va fer un xàfec molt fort, que va durar 25 minuts, 30 minuts, lo suficient perquè la gent ja no sortís de casa.
Clar.
Perquè ja era una hora tarda, devia ser les 10 i mig o alguna així, i la gent ja no es va atrevir a sortir de casa.
Una mica abans i tot.
O una mica abans i tot, sí.
A l'entreacte del ballet, que va ser a 9:45, ja pluïa.
Va començar, però allà jo parlo perquè aquestes tormentes a vegades són molt locals, i allà va fer-lo fort, deuen ser 10 i mitja o 11 menys quart, va caure un xap.
Hi ha el problema de les instal·lacions per
justament,
poder la música,
justament.
Llavors haig de tapar perquè no poden ha de protegir per la pluja.
A mi me la van desmantelar directament perquè plovia molt i ho van desmantelar.
Clar.
I la segona funció que teníem, que era a les 11, ja no es va poder fer. O sigui que la pluja va ser realment fort. Ara, va ser un èxit perquè torna a vindre la gent que no hi ve mai a les galeries, passa per les galeries. També va passar la Mercè Conesa i la Carmela. O sigui que, bueno, jo crec que es vol tornar a fer la festa amb aquest format, i si es canvia, a fer-la més potent, perquè s'ha entès que aquesta festa val la pena mantenir-la.
L'actura positiva... Perdona, digues.
Sí, jo, si em permets, i sé que ell no ho dirà, el Lluís no ho dirà, però ho diré jo, afortunadament tenim persones com ell, i no ho dic perquè estigui aquí al costat, que en un moment determinat es posen per davant el col·lectiu que va individualitat.
Mm.
I això no és freqüent. I com que no és freqüent, jo vull dir-ho. El millor resultat d'aquesta nit de l'art que s'ha passat és el fet de que des de l'Ajuntament han entès que efectivament quan en un moment determinat es dona peu perquè el col·lectiu, els col·lectius que siguin, però que la societat es posi al davant d'un fet, el que sigui, per a la nit de l'art, com podia parar d'un altre, se'ls ha de donar precisament, de veritat, aquesta iniciativa. I això s'ha demostrat en aquest dia. Perquè això, aquest canvi que s'havia intentat fer en una altra data per poder-ho lligar a una altra operació molt interessant per altra part, cal dir-ho, no tenia sentit, perquè trencava una inèrcia, una dinàmica, que s'havia creat en un moment determinat, i jo penso que amb aquest s'ha de dir. I aquí el Lluís ha tingut molt i molt a veure. I també, veiem que va Maria Fabra,
Sí. No, som, escolta'm, no cal destacar ningú, vull dir, és col·lectiu,
que
té ganes de treballar i té ganes, i creu que aquesta festa és interessant per la ciutat i es lluita per això. Aquí jo voldria afegir una cosa que no és freqüent, i és la rectificació que fa un polític, un gestor, que hi diu, escolta'm, teniu raó, vull dir, aquesta festa és una festa, o sigui, aquí, per lo poc freqüent que és això dintre la política, o sigui, jo, la meva agraïment i admiració a una persona que és capaç de rectificar una cosa que havia pensat que anava per un cantó i va per un altre. O sigui, que ens tenim, jo crec que ens tenim de felicitar tots, o sigui, tota la ciutat.
Feia una lectura positiva, la Maria Fabra, per exemple, també, del que hem recollit a cuat.cat, precisament d'aquesta nit, amb aquesta vintena d'espais, si no recordo malament que s'hi han apuntat, i que també un dels objectius és obrir les portes de les galeries. Recordem que Sant Cugat és una de les ciutats amb més galeries per metres quadrats, que això portem molts anys dient aquest concepte, i després també el tema de vendes, però al cap i a la fi és un expositor, un gran expositor que ha de servir perquè això arribi a futurs o nous clients, no? Aquesta part, que jo crec que és complicada, quina lectura heu fet, almenys, en aquesta primera impressió, a dia?
Bueno, això, saps què passa? Això va per barris. Uh-huh. Vull dir, si et parlo jo, potser el barri del costat li anà millor, li anà pitjor. Jo crec que el positiu de tota aquesta història és, en contra moltes opinions, és de desmitificar el fet de l'art i de les galeries i dels artistes i tot. Escolta, va vindre en Bernat Picornell, i vam estar parlant, no? I vam estar parlant d'això, i deia, és que no sé com es té d'entrar en una galeria. En una galeria es té d'entrar sense complexes, en una galeria
per la porta,
per la porta, sí, i després sense cap tipus de complexa. Però aquí ha interessat molt mitificar-ho tot.
Però no viviu de l'aire.
No, vivim de la nostra feina i de...
Que molta gent potser acaba confonent les exposicions de museus amb les galeries. Vull dir que la conservació, fins ara, vull dir, tu pagues una entrada per anar al museu i veus allà una col·lecció concreta, però se n'obliden que, evidentment, en aquest cas, les obres d'art de pintors traspassats, doncs, s'han de conservar i ja tenen el seu recorregut, perquè hi ha gent que viu d'això, i potser la gent encara acaba confonent passejar-se per una galeria i no arriba al discurs de aquesta gent també es guanya la vida així, per tant, ja invertirem això o no.
Ja, bueno, ara, jo és el que et dic, vull dir, això és una discussió que podríem parlar, vamos, que no hi cabria a mitja hora. Naturalment, jo vic de l'art. Ara, a mi, el que m'emociona de veritat aquest dia és veure tanta gent visitant galeries, perquè si visiten galeries hi ha la possibilitat de venda.
Sí.
Si no entren a les galeries no hi ha cap possibilitat. O sigui que lo important em sembla que és fer entendre a la gent que les galeries és un lloc que pots veure art i no tens l'obligació de comprar, i ja arribarà el moment de comprar, perquè ja si aquelles són les necessitats de això és la fórmula. Jo soc publicista, de l'únic ofici que tinc és publicitat. És la fórmula AIDA, no? És atenció, interès, desig, adquisició, compra. Vull dir, lo important és fer vindre la gent. I això és molt important. I és el que vam estar parlant amb el Bernat. No hi ha cap savi que sigui el gurú que sap. No, no. L'art, a tu t'emociona una paret blava i amb l'altra t'emociona les menines. Sí, és igual. Sí, la qüestió és que tu vagis i gaudeixis d'allò que és gratuït. Això és l'important. Després ja vindrà tot el bord, a més, les compres, els rotllos, patateros, això ja vindrà després. Però l'important i el bàsic és això, crear afició a la gent. Afició tampoc no dirigida, perquè després també ens trobem amb els infants que els porten a la Fundació Tàpies. i els hi foten una rentada de cervell. No, l'art és lliure, l'art és l'expressió més lliure. El ser humà ja agafa les seves, els seus camins i dius, escolta, a mi m'interessa més l'art rupestre, a mi m'agrada més el medieval, a mi m'agrada més no sé què, ja agafa, ja la gent no és tonta, ja té les seves aficions, i tant té raó el que li agrada una cosa com el que li agrada l'altra. Uh-huh. I això es té de fer entendre, i es té de desmitificar tota aquesta història, que si hi ha uns entesos, ui, aquests... No, aquests són unes persones que han estudiat i tenen la seva opinió, però és tan vàlida com un senyor que no ha llegit mai una crítica d'art, és la mateixa. Jo sempre dic una cosa, mira, jo no sé si recordeu un cotxe que es deia 5.000, hi ha gent que sí que ho recordarà.
Sí. Jo, no, recordar, sí.
Jo era un cotxe que l'odiava, estèticament l'odiava, horrorós. Però esclar, d'aquell cotxe se'n van fer milions d'unitats i es va vendre, i molta gent es va perdre la pell perquè estaven emocionats. Qui tenia raó? Jo, que no m'agradava gens aquell cotxe, o el que jo he donat la vida per aquell cotxe? Uh-huh.
Pues no, és que per gustos colors.
Ell tenia la seva opinió, jo tenia la meva, i punt. I l'art és així, o sigui...
En tot cas, agafeu forces de cara a l'any que ve.
Estem molt animats, tenim ganes de rebentar-ho tot, de fer-ho molt millor, i jo crec que si Déu vol, anirà millor. I jo crec que a Sant Cugat hem sigut uns pioners amb la nit de l'art. Aquesta, record, aviam, no la vam inventar nosaltres, Jo, com sabeu, he tingut casa i estudi molts anys a Mallorca i la vaig agafar de Mallorca. O sigui, no te cal fotre medalles. Aquí la vam canviar, li vam posar música, li vam posar cava i, escolta'm, jo crec que és una festa que ens han copiat molts pobles. Jo em preocupa quan ens diuen i amb quina ciutat ens podem emmirallar per fer tal cosa. No, si aquí a Sant Cugat hi ha potencial per ser el mirall nosaltres. Uh-huh. I el que tenim d'intentar ser el mirall perquè altres llocs s'emmirallin amb nosaltres.
Doncs era el comentari que fèiem de la nit de l'art, que tenia ganes de veure el Lluís. Jo aquest any no hi vaig poder anar, però sí que recordo
falta,
la primera.
Em vaig apuntar falta, eh? Ja, una llibreta que vaig apuntant.
Jo recordo la primera. La primera, i a sí, més, sí. Hi havia molta expectació.
Sí.
I després també les altres que també hi he anat visitant, però sí que me'n recordo això de la primera perquè almenys era novedós, perquè era tanta gent al carrer i recordo això, el cava i la música a les galeries, doncs crec que és una iniciativa interessant. No sé si els museus, que em sembla també coincidia aquell dia que obrien fins a la mitjanit, pot ser?
No,
era l'anterior.
Va ser l'anterior.
Doncs,
i ara aquesta setmana tindrem una altra nit també, la nit blanca.
La nit blanca.
Que aquesta, precisament, tornant al que dèiem abans, és interessant desvincular les coses, és a dir, no barrejar, com es va intentar també fa 2 anys, barrejar un concepte amb l'altre, perquè aleshores la majoria de gent, la gent que no ho coneix o que no té massa idea i que surt al carrer perquè el temps ja comença a ser agradable de sortir i perquè és un dissabte a la nit,
etcètera,
llavors es troba, no, vull dir, a part d'aquesta concreta d'abans d'ahir, no? Però llavors quan surt, hi ha un mes que no sap on està, no? Si és que les botigues estan obertes i per tant també les galeries, o si les galeries per tant separar una cosa amb l'altra a mi em sembla elemental, i això va funcionar molt bé. Dèieu el partit abans, però també hi havia una funció al Teatre Auditori amb la Companyia Nacional de Dansa que va estar ple totalment, que a mi em va obligar a no poder anar a tots els llocs que volia, perquè no, això també és important, perquè estava ple allà i estava en plens carrers amb la gent que anava a les galeries, perquè a quarts de 8 que ja vaig començar, a quarts de 8 els llocs que vaig passar hi havia gent ja a quarts de 8 i a les 8 i a quarts de 9, per tant, déu-n'hi-do.
Doncs era l'apunt. Ja comença la temporada a Lourdes. Ara ja fins al setembre, octubre, cada nit ja tindrem...
Jo anava pensant quins joves més grans, no? O sigui, o millor dir, quins grans joves.
Sí.
Perquè, escolta'm una cosa, però superactius, no? A mi em costa molt sortir de casa meva al vespre, Però molt,
No.
Com a molt surto a donar la volta al gos i corro cap a casa,
Però alguna vegada vas al teatre, no?
limitadíssimes vegades
I per
perquè, pues perquè a mi al vespre m'agrada estar recollidet a casa, però des de tota la vida,
Hi ha alguna funció que es fa a la tarda també?
Sí, ahir, però a la tarda dimenge, faig ahir, altres coses, ahir, no t'haig de dir que no. Escolta, jo arribo al vespre, potser és per altres callo el que penso.
Ah, Vull dir
que jo a la tarda treballo, el matí treballo, tal, i clar, potser altres, doncs, tenen més temps, no?
No ho sé.
Això jo sembla que t'hagués d'explicar bé, perquè...
No, volia dir això, no?, del treballar, i clar, després arribes al vespre i dius, vull estar a casa.
Ah, bé.
Bueno, jo aviso que ara comencen els caps de setmana forts, tot i que tenim aquesta precampanya. Tenim aquesta campanya, sí. Aquestes dues setmanes tenen campanya electoral.
Perdona, deixa'm un incís només, sí. Perquè, clar, també pensava una cosa. Si cada cap de setmana es fa una nit en blanc, no les desvirtuareu? Vull dir, no hi haurà una inflació de nits en blanc?
No, cada setmana.
Però jo també entenc que la dinamització, vull dir, al cap i a la fi, jo crec que els comerços, entitats, etc., podrien limitar-se a la seva activitat i punt. O anar més enllà i buscar també dinamitzar les coses. Que
no,
també,
però si, al final la gent també s'acostuma. Si és una cosa extraordinària, sí. Crida l'atenció. Però si cada dia tens una cosa
ara
extraordinària,
broma,
deixa
tampoc
de ser extraordinària
tampoc és cada setmana que hi hagi...
Però, sí, però no és només a la nit. Per exemple, ahir hi va haver un acte que fa, em sembla que és el cinquè que es fa, que és el Urban Picnic,
sí.
Que és música darrere, al costat de la Casa de Cultura. Clar, això es fa al migdia, es fa
sí,
de...
a les 12 del migdia s'hi passejava jo per aquí
i és fantàstic veure la quantitat de gent que hi ha. Jo vaig pensar la nit anterior, vaig dir, quedarà tot mullat i si no fa molt de sol estarà la cosa, no estarà en condicions perquè puguin estar.
S'encadenava...
Però sí, però pel que sembla, no? Hi havia.
Avui també ha de ploure, el migdia, almenys així ho diu la previsió,
Ja
sobre
ser, ja
12 a la 1, a les 2 i les 3 ha de caure algun xafa, probablement,
Mentre no es passi el que va passar a França i a Alemanya, que va haver-hi morts per llamps. Però no, t'he tallat... Anaves a dir una altra cosa.
No, és que
quan deia això que va ploure, doncs hi ha aquesta circumstància.
Sí, home, hi ha probabilitats.
Ah, em sembla que són les mateixes que et toqui la loteria.
Jo amb això sempre penso en una exalumna, pobreta, en pau descansi, que era precisament a l'estiu, estava passejant amb la mare per la platja de Castelldefels, havia de marxar ella cap a Xina amb una beca del govern, estava molt contenta, havia fet un esforç, una noia estupenda, i la mare li diu, vaig a mullar-me els peus vents, diu, no mare, mullat tots els peus, i quan estava allà li va caure un llamp, una tormenta seca. Pobreta. Vull dir, és una cosa que sempre ho haig de pensar i no me n'oblido mai, perquè... I quan ha passat això, no? França i Alemanya, no?
El cas de París és que, clar, va començar a ploure i es van...
sota
un arbre, i llavors va anar directe al camp. Podia anar amb l'arbre des d'enllà, no? Però...
No, el Pirineu s'ha d'anar molt de compte a l'estiu, sí. Amb les tempestes també seques, que són habituals, i no sé, jo en el cas personal també tinc algun conegut que malauradament també...
És molt xocant, perquè és clar, és vull dir...
Sí, és un indeterminisme absolut,
total,
o sigui, ja és el que diem,
total.
La loteria absoluta, perquè no és ni no sé, és mala sort ja directament, perquè amb aquestes probabilitats que caigui un llamp i que et toqui a tu, doncs és una mica com la loteria.
I a la platja.
I a la platja.
Arran de sorra.
Més coses que vull destacar de Sant Cugat. Hem parlat de les galeries. Jo volia parlar amb vosaltres també dels pressupostos participatius. Tenim una dada, em sembla que no ho havíem comentat amb vosaltres encara, sobre aquestes 955 propostes que han arribat i que una mica comencen a dibuixar de com ha anat aquest procés i que encara té recorregut i que ara també les anarem. Però volia comentar-vos una mica les dades, almenys així, grosso modo, del que s'ha fet arribar en aquests pressupostos. Parlaríem de 294 sobre l'espai públic, 274 sobre la mobilitat i 147 sobre l'educació. Aquestes serien les tres, diguéssim, més, que han rebut més demandes o propostes. Després quedarien les vinculades a la cultura, que serien 71, medi ambient 62, esport 38, serveis socials 13, i després ja quedarien les minoritàries com sobre tecnologia, economia, ocupació, habitatge i comerç. Són 955. Jo no sé, Eduard, tu que ja estàs implicat en el procés, com ho veieu? Perquè hem especulat una mica aquests dies amb els altres companys de la tertúlia i de moment veiem una fotografia important. No sabem si això és el que esperava o no. Després recordem que de tot això quedarà més simplificat, s'agruparan propostes, entenc que siguin similars, però una mica com ho heu vist?
A veure, jo la primera cosa que vaig dir, i ho vaig comentar amb el regidor Puigdemena quan vaig saber el nombre de... és que per mi és una sorpresa. Sorpresa positiva, positiva. Perquè quan en l'últim Consell de Ciutat en vam parlar i es va exposar, la meva sensació era que, donat que el temps entre l'anunci i el tancament de la presentació de propostes era relativament curt, tot i que es va fer molta informació, etc., es va penjar molts...
Van ser 15 dies, si no recordo malament, no?
Tres setmanes, sí. Però tot era curt, tot era curt. I per tant, clar, la primera sensació era que difícilment la gent a vegades li costa de reaccionar. I jo ho vaig situar mentalment entre 350 i 400. I ho vaig comentar així. Si n'hi ha més de 400, a mi em semblava un èxit des d'aquest punt de vista. Per tant, d'entrada, la primera impressió és dir, doncs, hi ha hagut una reacció de la ciutadania important. I aquesta reacció ara, naturalment, s'ha de compensar. Aquesta seria la primera. El dia 1, o sigui, demà passat, hi ha una reunió del Consell de Ciutat a partir d'aquest tancament de les propostes que s'han fet, i el pas següent serà que des de l'Ajuntament els serveis tècnics determinin d'entrada quines són les que no poden continuar en el procés perquè, entre altres coses, no depèn de l'Ajuntament el poder tirar-les endavant. Està clar que hi ha algunes que probablement hi ha instàncies superiors que faran que això no sigui possible.
No depèn
totalment i com a conseqüència no poden seguir endavant. Aquesta seria la primera criba, ha de ser aquesta. Les segones es produiran uns tallers que es faran el 4, el 11 i el 18 de juny, que són dissabte, des de les 10 del matí fins a les 2, són 4 hores de reunions, en el que a diferents llocs, una sempre és Casa de Cultura, l'altra sempre és Mirasol i la tercera en aquest moment no recordo, on el que hi haurà serà les reunions de gent que es treballarà, són reunions obertes, en què es treballaran aquelles que han quedat d'aquesta primera criba per començar doncs a centrar-les, no? Una vegada això estigui centrat, llavors serà el moment de que des de l'Ajuntament comencin a subdividir per imports, diguem que hi ha aquestes dues variants,
aquests
de 270.000 per una banda i 50 per una altra, llavors això s'anirà, diguéssim, situant a cada lloc, i llavors s'ho han de presentar de forma que a l'octubre hi haurà les votacions populars per escollir quines són, una vegada estructurades ja, suposo que situades per grups, doncs quines són les que es presenten a votació. I a partir d'aquí que es votin, i a partir d'aquí que des del 1 de gener, bueno, el primer no perquè és festa, però el dia 2 de gener del 2017, doncs això comenci a funcionar. De tal manera que el percentatge, aquests dos pressupostos del 16 i el 17, el que hauria de passar és que al final del 17 estiguessin fets. Per tant, voldria dir 1 milió des del maig del 2016 el 15 al 16 i un altre del 16 al 17.
El 17. Sense ànims de banalitzar el discurs, però una mica el que comentàvem, les propostes que han arribat són d'espai públic, mobilitat i educació. Creieu que podia correspondre al que vosaltres podíeu intuir del que més o menys la gent demanda de la ciutat? Com ho veieu?
No, jo m'esperava més, hi haurien coses més aquestes que parlen culturals, no? Jo de vegades doncs penso, i inclús aquí alguna vegada havíem parlat, aviam si serà per promocionar determinades festes, com quan de diners em fan falta per moltes coses imprescindibles, no?
La quarta opció, més o menys està una mica amunt, però ja veurem què es materialitza, vull dir que
no m'has de desencaminar en aquest sentit. Si hi ha necessitats reals, no?, que, o bueno, de les que jo crec reals, doncs jo me n'alegro. I sí que no pensava pas que hi hagués tantíssima participació, perquè em pensava que molta gent tindria aquesta idea de, vale, ja les quatre associacions que sempre es presenten, que sempre tenen idees, tal i qual, i seran aquests que sortiran endavant, però vaja, pues, haig de reconèixer que em vaig equivocar i que és estupendo, no?
Sí, molt bé, sí. Molt bé.
Home, jo, com deia Eduard, a mi m'ha xocat l'èxit, vull dir, en principi que he tingut, jo no pensava, i l'última reunió que ens van fer, que van vindre els responsables d'altres ciutats, quan vaig veure que hi havia molt poca gent allà, em vaig desanimar una mica, perquè vaig dir, em sembla que despertarà poc interès, i no. Vull dir, ha sigut un èxit.
La cafeteria, eh?
Sí, la cafeteria, vull dir, ja em vaig desil·lusionar una mica, no? Vaig pensar que podria estar més ple això de gent, no? I no, ha sigut un èxit, cosa que, vamos, jo me n'alegra moltíssim veure que la gent col·labora.
Jo només un detall, més que ara m'ha vingut al camp, no hi pensava, el 49% de les propostes que s'han presentat ha sigut via telèfon a la web. Ah. És a dir, el 50% ha sigut via web,
sí,
o més del 50% via web, i la resta habitual.
Bueno, és que està...
Ho dic perquè penso que això reflecteix que molts joves han entrat en aquest tema.
Clar. Sí, sí. Això és fantàstic, vull dir, clar, això és una reflexió que també m'he fet.
Què vols dir?
Dic, clar, el
que dit.
Aviam, vols dir que són els joves els que utilitzen les tecnologies?
Més que els grans,
perdona. Sí. Però, un moment, abans d'entrar a la discussió, quan dius joves, a què et refereixes?
Fins als 45 anys.
Fins als 45.
Home, clar, home, jo crec que és mitja edat, això, 45 anys, 45, 90, sí, si entenguéssim 90, clar, tu mires des d'una perspectiva que no...
Això de Lourdes avui està molt...
També, triste, mira, aprofitant això que diu la Lourdes, és veritat, Eduard, aprofitant el que diu la Lourdes, que aquí potser Sant Cugat, el que seria l'escletxa digital és, diguéssim, que va més tard que la...
Més alta,
jo crec que sí, eh? Sí. Vull dir que...
Estaré d'acord amb mi que és més aviat de 50 cap avall que de 50 cap amunt.
La fotografia, sí.
Bueno,
sí, sí.
Però de totes maneres, aviam, per mi, no sé, una persona de 35 anys és una persona bastant adulta, eh? Jo diria, tot l'adulta pot ser una
persona.
Depèn de la persona. Des del punt de vista legal, des dels 18 anys ja és adulta.
No, sí, però bueno, de vegades es tenen, diguem-ne, moltes il·lusions, però jo crec que això als 35 anys on ja veu les coses potser quan ho toques i veus si està freda o calenta.
Jo en tinc 35.
No vull dir res, oi?
No, és veritat, i no consideres ja...
No sé què dir-te.
Jo, francament, si no fos així, seria trist pensar que les persones amb aquesta data encara no tinguessin tot.
No,
resumint,
no, bueno, hi ha algunes coses
resumint, que... Tot i, a més, sabem que Sant Cugat, una de les ciutats amb més nivell cultural, sí, etcètera, etcètera, més faltaria. Jo diria que penso que la majoria de gent de 60 anys de Sant Cugat i de 65 utilitza la xarxa d'una manera normal, eh? Normal.
Això m'agradaria tornar a veure amb el tema dels estudis de em sortiria ara, del baròmetre de la comunicació... L'observatori, perdoneu, l'observatori, el que es fa a Sant Cugat, eh? Una mica per anar dibuixant els últims anys com es desplaça, jo crec, l'escletxa, com dèiem, que és una ciutat en què l'accés també a les TIC i a les tecnologies de la informació crec que despunta respecte d'altres municipis també pel nivell cultural i això és, vull dir que és...
Pensem que fins al 65... o 67, la gent treballa, si tens activitats professionals,
sí, sí,
tal,
sí,
encara segur. Més, totes aquestes persones estan connectades a les xarxes. Els emails van que volen.
Jo segueixo pensant el que has apuntat tu, que la sorpresa és per mi, per mi, vull dir, per nosaltres, doncs, serà més normal, per mi m'ha xocat, perquè això vol dir que hi ha molta gent més jove que s'ha implicat en aquest procés, i em sembla molt interessant. Sí, és veritat que la gent més madura per dir alguna cosa, doncs intentem seguir les noves tecnologies, però a mi m'ha sorprès molt, vull dir, perquè poder ja, a mi em xoca, jo a Lourdes tinc 66 anys i em va xocar, vull dir, em xoca
tu, encara. Tu tens mail, si tu vas tenir xarxa,
jo tinc quasi de tot. Però em va sorprendre, vull dir, la mentalitat de la gent està canviant molt, vull dir, que la reunió típica d'això, pues es deixa per les xarxes, bueno, pues ho trobo molt bé, m'en sorprèn, vull dir, trobo que és fantàstic, no?
Doncs estarem pendents. Jo no sé, li vam preguntar al regidor, al Joan Puigdomènec, sobre el tema de les votacions a l'octubre. Em sembla que encara això no està del tot tancat, com el mecanisme exacte de com es farà, o sí? Diria que no, no encara
quan,
ho heu de...
Quan es va anunciar, jo penso que sí que estava... O sigui que serà, per una banda, personal, votació personalitzada, per una banda, i per altra banda també per via web.
Molt bé, molt bé.
El que passa que aquí el dubte estava amb aquest tipus de constatació, perquè que la votació personal, doncs posant una butlleta, això es pot seguir perfectament, mentre que l'altre, doncs que algú pot dubtar de si això és real o no real, de que si és... Aquest és el dubte. Jo, a veure, en aquest cas m'agradaria ser bastant relativista i penso que ja s'ha iniciat alguna cosa que ha tingut un element, una resposta positiva, i penso que la pròpia administració se'n cuidarà prou de que això funcioni d'aquesta manera i que funcioni bé, perquè en definitiva ho ha fet des de la seva decisió, podia no fer-ho. Quan van venir, el Lluís apuntava abans aquesta reunió que vam dir, doncs, gent de diferents llocs de Catalunya que havien tingut l'experiència de Vic o el que de Cristina Daro, Sallent, què passa? S'ha fet amb 14 poblacions de Catalunya. Per tant, això és una cosa molt recent. La virtualitat que té això, per mi, és una i important. I és que la gent participa en un percentatge, en aquest estem parlant d'un percentatge que no arriba al 9% del pressupost d'inversions reals. Però jo assumiu, i dic, quan dic assumiu ho dic així, en que aquest percentatge pugui pujar un 20, i per què no un 25? I a vegades pot haver-hi una resposta dient, els estem fent la feina amb els que han de fer la feina. No us equivoqueu, no us estem fent la feina, estem fent una cosa que potser hauríem de començar molt abans, i és dir, les prioritats que nosaltres considerem són aquestes, no són aquelles altres. I per tant, hi veig més elements positius que negatius, tot i que el desenvolupament d'això és el que ens demostrarà fins a quin punt és positiu o no ho és.
Sobre el tema de les votacions digitals, també això també s'anirà transformant de mica en mica, perquè no hi ha garanties per poder votar amb certificats i de manera segura, tot i que encara ens resistim, vull dir, encara tindrem les butlletes, jo crec que d'haver unes quantes tongades, per exemple, a nivell d'eleccions, el vot electrònic encara trigarà, però realment, tècnicament, és viable i és segur. L'únic que jo crec que encara falta perdre una mica la por i a més que compra també un estalvi important també per a les contendes electorals, i això també crec que s'haurà de començar a mirar en el futur. Vull dir que una persona amb un DNI no pot votar dues vegades ni a la realitat ni en el món virtual. Vull dir que això ho tinguem clar. Temes de... que ens queden uns 10 minuts per acabar la tertúlia, 12 minuts. Tema Tortosa. Jo no sé si ho heu seguit. S'ha fet, jo crec que... Em mira així el Lluís Ribas, el monument que hi ha al riu, sobre la batalla de l'Ebre, doncs que la Tortosa havia de decidir popularment a través d'un vot què se'n feia d'aquesta estàtua que hi ha al riu. Jo crec que se n'ha fet un discurs molt, molt, molt ampli, vull dir que hi ha hagut un seguiment força exhaustiu, jo crec, per part dels mitjans, per part de les xarxes socials, vull dir, directament per el discurs, jo crec, popular. I al final ha quedat en que els veïns, el que s'hi han pronunciat, és que no volen retirar aquest monument. La segona opció era reinterpretar-lo, i després, doncs, les altres opcions de treure'l definitivament del riu. Jo crec que també ens havien donat alguna pista des del consistori, perquè el discurs havia canviat a mitja setmana i ens veiem més prudents a l'hora de parlar de retirar-lo o no. Què creieu que ha passat aquí? Perquè d'alguna manera, no sé si ha estat, potser que s'ha fet l'oposició en aquest cas, que és qui portava la iniciativa, jo crec, més contundent pel que fa al canvi d'aquest monument, de treure'l d'allà del riu. Al final, doncs, no sé si ha estat un gir inesperat en la història, però al final el que han dit en aquest cas els ciutadans de Tortosa és que es queda allà el monument. Com ho veieu?
Jo
no sóc de Tortosa, ja ho sé, però ho dic més amb el temps del procés.
Jo no conec el monument, no l'he vist mai. Sé que Tortosa, diguem-ne, es va lliurar una batalla molt important, tot el que vulguis. Ara, es va lliurar la batalla. En el moment d'ara, segurament, la majoria de la gent, molts els hi preguntes, i no saben de la missa a la meitat. I simplement forma part del seu paisatge amb el que han nascut, l'han vist i tal. Doncs si a la gent li sembla que el deixin, doncs que el deixin. Vull dir, al final, és el que tu li apliques amb aquell monument. Mm-hmm. Perquè molts el que veuran és una plaça o al mig del riu, una història, però mai l'associaran a aquell, diguem-li, és un monument al general Franco. Uh-huh. Ja està, vull dir, i contra menys ho remenin, doncs la gent se n'oblidarà. Qui se n'en recordarà d'allò bastant? Ningú, home. Són ganes, jo trobo unes ganes d'explicar la vida.
Hi ha gent que comparteix el teu discurs.
Penso la majoria.
Sí, a Tortosa segur, vull dir, segur, perquè s'hi han pronunciat i...
Pues són ells, és casa seva, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, aviam si aquí resulta que hem de decidir nosaltres segons quines coses, però els que són d'un determinat lloc i volen decidir sobre casa seva, també anirem nosaltres a dir-los com ha de ser.
Això és interessant també, perquè precisament ho deia en el sentit que des de fora també s'hi ha participat en aquest debat i també crec que dona a la reflexió sobre, de vegades, quan es porta certs temes locals a l'àmbit nacional, es perd precisament l'àmbit local en alguns temes. Què en penseu vosaltres de tot plegat?
Jo seré molt ràpid. A mi no m'agrada que es mantingui. Ara jo entenc que si la població de Tortosa el vol tindre, pues, bueno, escolta'm, si democràticament s'ha decidit que això... El que passa que em penso que hi ha temes que sobrepassen una mica a l'àmbit local. Vull dir, jo això és el que penso.
Uh-huh.
Però bé, s'ha volgut fer un referèndum, l'han guanyat perquè es quedés com està, doncs, bueno, els tortosins sabran el que volen fer, no?
Si no m'equivoco, ha guanyat el dir mantenim-lo, però canviem-li el sentit, no? Ens hem el percentatge total de... mantenim-lo, però canviem-li el sentit.
Diria que és el 31,25% el que han decidit mantenir-lo, reinterpretar-lo i contextualitzar-lo davant del 68,75%
que deixem com està.
Que l'havien de deixar com està.
Bueno, la primera cosa és que penso és que efectivament ho han de dir la gent del lloc. Vull dir, a mi em sembla que això és bastant, bastant elemental. A menys que hi hagués algun tipus d'acció que es fes per cas del govern de la Generalitat, que fes una acció no només amb Tortosa, sinó amb tots els monuments que hi ha arreu del país, si és que n'hi ha molts, d'unes característiques determinades. I llavors sí, on seria una decisió d'àmbit
supramunicipal,
nacional,
que afectaria tothom.
Ara, si no és així, doncs em sembla molt bé que facin la votació i diguin, escolti'm, a nosaltres ja ens està bé. Bueno, doncs, què farem? A mi, d'entrada diré que el monument en si, des del principi de tot, jo sí que l'hi visi més una vegada, em sembla horrorós. A Tortosa han fet una cosa, a Tortosa té una publicitat turística de Tortosa, diu, quan jo vaig estar-hi l'última vegada per visitar-la, deia Tortosa la sorpresa. O sigui, Tortosa, dos punts, la sorpresa. I jo feia conya amb els que anàvem i deia, efectivament, vaya sorpresa, perquè, per exemple, la catedral de Tortosa, que és un edifici maquíssim, està al mig del barri antic, un barri absolutament destruït, amb runes pràcticament les cases que l'envolten, desvirtuat absolutament, i ara han fet, últimament, fa un any, han fet una cosa fantàstica, que és eliminar, tirar una sèrie de cases que eren les que no permetien veure tenim una visió molt àmplia de la catedral. I ara en aquest moment la catedral es veu molt bé perquè tots aquells elements que hi havia davant els han tret. Per tant, amb això hem guanyat moltíssim. Ara, això concretament és que és, des del punt de vista
estètic, és
però, per gustos colors, però sí que és veritat que...
És lletjíssim.
Que per molts habitants és curiós.
Hi ha un soldat, a la punta de la figura, hi ha un soldat que està tocant una estrella, o sigui que arriba perquè han guanyat la batalla i se toquen una estrella. Bueno, doncs bé, si algú considera que això està bé, doncs jo considero que és horrible i ho hagués tirat ja.
Doncs com dèiem, i veia també el seu alcalde en aquest cas, que s'hi han pronunciat i d'alguna manera s'haurà de respectar la decisió, tot i que l'oposició ja ha dit que no tira la tovallola en aquest sentit. Ja veurem què surt de tot plegat. I ens queden 5 minuts. Jo només us volia preguntar, no sé si s'ha dit el tema de Gràcia, ens toca aquí ben a prop a la ciutat de Barcelona.
Més o menys.
Més o menys ens toca una mica allà a prop.
No, ho he seguit més o menys. Ens toca, home, i tant.
Per tancar 5 minuts no ens dona per més. El tema semblava que dissabte hi havia certa calma amb els enfrontaments. Ahir es va revifar una mica al migdia. N'hem parlat ja del tema, ha sortit també, per part de la decisió de l'exalcalde Xavier Trias sobre el pagament del lloguer d'aquest edifici, que això també doncs, ha generat encara aixecat certa polseguera també per com s'han fet les coses, però la veritat és que veieu que això pot donar peu, tal i com veiem ara amb l'acampada que ja s'ha fixat allà, a que això encara perduri i augmenti segons quins discursos respecte del que potser hauria d'haver sigut un desallotjament i per tant segons la cultura ocupa, anar a buscar un altre, això ara s'estigmatitzi i es potencia encara més, com ho veieu?
Home, jo diria ràpid, jo sóc de Gràcia. Jo he nascut a Gràcia, per tant em toco molt directament en aquest sentit. He viscut a Gràcia fins que vaig tenir 25 anys, quan em vaig casar i vaig venir a viure a la Floresta. Jo conec Gràcia com és natural, tota la meva família pràcticament paterna i materna vivien a Gràcia, tots que venien de diferents llocs, però vivien a Gràcia. La Gràcia que jo vaig a veure ara tant en tant, com per exemple la Festa Major, que vaig sovint, o el Cine Verdi, jo no la conec. La desconec. Molt bé. El problema d'aquesta situació, d'aquesta acció, és que determinats grups es creuen representatius d'alguna cosa quan no la representen a la seva totalitat. Gràcia no és el local banc expropiat on es feien activitats de tipus cultural, etc. Gràcia no és només això, és molt més. És molt més. I per tant, a mi em sembla que si hi ha un local i a determinades persones se'ls exigeix determinat tipus de funcionament a l'hora de pagar un lloguer, a l'hora de pagar un IBI, perquè també es pagava l'IBI, doncs a l'hora de tal, seria d'exigir a qualsevol, no només a un sol, a tothom, exactament igual. I si no, doncs el foten fora i s'ha acabat.
Lluís, un minutet.
Jo crec que estic quasi totalment d'acord amb ell, però això passa a Gràcia i passa aquí, passa a la Floresta també. Jo em sembla que es té de canviar el sistema aquest de gent que entra per la força a un lloc i després ve la policia per la força i es fa treure. I tot això, jo em sembla que té de canviar el sistema, es té de buscar altres solucions que siguin més pràctiques i més lògiques. I llavors una cosa està molt clara. Si jo pago l'aigua, jo vull que tothom pagui l'aigua. Si jo pago la llum, jo vull que tothom pagui la llum. Perquè això, finalment, s'ha agafat una cultura de dir, jo entro aquí, agafo i em serveixo de tot i no passa res. I això em sembla que no pot funcionar d'aquesta manera.
Lourdes, 20 segons o així.
20 segons és només resumo dient que jo estic totalment en contra del moviment Ocupa. Moltes vegades es vinculen amb pseudoanarquistes i totes aquestes històries. És que on s'ha vist això prou, i més igual si ha de ser amb la llei i a l'ordre, amb la llei i a l'ordre. Fora els Ocupes, què és això?
Doncs aquestes han estat les opinions dels nostres convidats d'avui, Eduard Jané, Lluís Ribas i Lourdes Dalmau. Gràcies per haver vingut a la tertulia de dilluns.
A vosaltres.
Nosaltres tornem demà puntualment a 9:15 del matí amb més convidats a la tertúlia. Siguin feliços.
El gall del monestir.